5 minuts i seran 3 quarts d'11. Cor que vols, cor que desitges. Amb aquest lema, part del vers del Madrigal a Sitges de Josep Corner, l'Ajuntament va presentar el dimarts de la setmana passada el projecte Sitges Cardioprotegit i Saludable, amb la presència del doctor Brugada, assessor de l'Associació Espanyola de la Mort Sobtada i cap de la Unitat d'Arrímies i Cardiologia Esportiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb una reflexió que els especialistes varen deixar a l'aire de la sala d'actes de l'edifici Miramar. En el futur seria bo que a tots els llocs on hi ha un extintor hi hagués precisament un aparell per poder salvar aquelles persones que puguin tenir un atac cardíac. Un aparell que a hores d'ara té la policia. És on s'ha situat de moment aquest desfibrilador a partir de la campanya Sitges Cardioprotegit i Saludable. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. És un programa que tindrà 4 eixos, segons es va explicar: un eix de salut, un d'alimentació, un d'esport i un de prevenció. Òbviament, l'alimentació saludable, la promoció d'aquesta alimentació saludable per preveure aquestes malalties cardiovasculars. L'àmbit de l'activitat física, segons es va anunciar, es crearan rutes i es senyalitzaran rutes, doncs, perquè la gent pugui realitzar aquesta activitat física. La més òbvia se la poden imaginar, la que ja fa molta gent encara que no estigui senyalitzada: anar i tornar del passeig. Aquesta és una d'aquestes rutes, circuit d'exercici físic al carrer, i donar suport, per exemple, a aquestes caminades de la gent gran, aquest programa que ja fa temps que la Diputació, doncs, porta en marxa. També un programa que es diu A la feina fem salut, pugem escales. Nosaltres ho fem cada dia, oi? Però doncs,
sí, no? Després de 25 anys ja no sé quantes vegades les hem pujat, però doncs, vaja, tampoc sabem com està el cor.
En l'àmbit de la prevenció, les actuacions derivades del pla d'acció sobre drogues, i per últim, en el pla de la salut, sobretot hi ha l'àmbit de la reanimació, i és aquesta instal·lació de desfibriladors. De moment, un que s'ha donat a partir d'aquesta donació de l'Agència
Espanyola de la Mort Súbita.
De la Mort Súbita, de l'Associació, exacte, Associació Espanyola de la Mort Súbita, que és qui ha donat aquest desfibrilador, que de moment se situarà a la comissaria de la policia local. El que passa és que, clar, amb un desfibrilador a la policia, diguem, es fa poca cosa, perquè el termini, segons es va explicar, el termini d'actuació d'un desfibrilador és de 10 minuts després de l'infart. Clar, òbviament, si l'infart no és a la comissaria o prop de la comissaria, aquell desfibrilador no servirà de gaire cosa. Per això, allò que apuntaves abans, que des de fa temps els cardiòlegs especialment estan apretant perquè hi hagi una normativa que reguli l'obligatorietat que en edificis públics, en llocs de molta pas, etc., hi hagi també l'obligatorietat que hi hagi desfibriladors, tal i com hi ha l'obligatorietat que hi hagi extintors. Segons deia el doctor Brugada, era més fàcil que ens agafés un infart que no que moríssim d'un incendi a la sala, oi? Doncs, a partir d'aquesta premissa, es vol o s'apreta per aconseguir que hi hagi una normativa. Hi ha un problema jurídic al voltant també d'aquesta normativa, i és que l'ús de desfibriladors encara està considerat com una especialitat tècnica, malgrat que els desfibriladors actualment són tan senzills de fer servir com obrir la maleta, posar els electrodes en el pit i oblidar-se de tot i trucar al 112, òbviament, perquè vingui una assistència mèdica.
Perquè ens deies que la màquina va donant totes les instruccions,
la màquina,
no?
Ho fa tot sol, excepte posar els electrodes allà on toca.
És a dir, s'ha acabat allò de fer aquell exercici amb les mans, que, com deia en Joan, estava adreçat especialment a aquelles persones que havien fet un curset de socorrisme.
Però la normativa encara no ho contempla, i per tant, en principi, només podria fer servir un desfibrilador una persona que hagués passat aquest curset.
D'acord.
Òbviament, els cursets són necessaris, perquè sempre és bo que hi hagi una part de població que sàpiga com actuar en aquests casos, si no hi ha desfibrilador especialment, però que el desfibrilador, de la mateixa manera que no es necessita una llicència per fer anar un extintor, no s'hauria de necessitar una llicència per fer anar un desfibrilador. I, de fet, si algú el fa servir, no multaran a ningú, perquè, òbviament, és a fi de bé. Però són coses que es van comentar, i, per tant, doncs, i especialment el doctor Josep Brugada va instar, doncs, això, aquest canvi normatiu. Estan apretant, doncs, perquè hi hagi aquest canvi normatiu que permeti, per una banda, l'obligatorietat de col·locar desfibriladors, i per una altra banda, que no hi hagi la necessitat de tenir un carnet per poder-los utilitzar. De fet, va dir el doctor Brugada que hi ha una experiència, una prova pilota a Girona: s'han instal·lat 700 desfibriladors, i des de que estan instal·lats s'han salvat 15 vides. Diu al programa, diu, està més que amortitzat, dic, perquè aquestes 15 vides ja es valen tot el, ja valen tot el programa. I òbviament en continuaran salvant, perquè se'n salva més o menys una a l'any, em sembla que va dir, o una al mes, va dir. És a dir, molt és molt interessant tenir desfibriladors el programa aquest comença ara, és un programa de llarg abast, un programa en el qual s'intentarà implicar també les entitats de Sitges i que doncs està coordinat per al doctor José Antonio de Andrés. És la persona que es veu que es fa anys que ja va al darrere de que doncs això tiri endavant. És el coordinador estratègic del programa i responsable d'atenció especialitzada d'atenció primària a Barcelona. Viu a Sitges, el senyor de Andrés. De fet, no hem posat les seves declaracions perquè esperem doncs en els propers dies també poder parlar amb ell. També Rafael Grande viu a Sitges, és el portaveu de l'Associació Espanyola de la Mort Súbita, i és en Rafael Grande el que va dir que doncs bé, la seva entitat, que doncs té familiars, d'ells formen part familiars que han patit aquest problema, recordava que tots ens en recordem de la mort súbita quan es mor un futbolista, i va recordar els casos de Jarque o de Puerta, diu, però això passa molt més sovint del que ens pensem i per tant doncs cal tenir una certa consciència de que això pot passar. Escoltem Rafael Grande.
Que fallece un jugador de primera, todos recordamos seguro el caso de Dani Jarque, ¿verdad? De Antonio Puerta. Todo el mundo se sensibiliza, ¿verdad?, con esta patología. Desgraciadamente, gracias a esos sucesos, la sociedad cada vez se va concienciando más de la magnitud de esta enfermedad. Pero no solo fallecen famosos, ¿no? Cada día están falleciendo jóvenes que se quedan ahí en el camino. Unos porque no pasa las revisiones médicas apropiadas, con el caso de José. Otros porque los espacios donde practican deporte no disponen de los medios ni de los desfibriladores adecuados, ¿no? Es curioso porque si te vas por Europa, solo cruzas la frontera y te vas a Perpiñán, a cualquier gran superficie, en cada lineal ves que hay un desfibrilador. Te vas a Estocolmo en cada vagón de metro. Te vas a los Estados Unidos y hay uno cada 50 metros, ¿no? En todo aquel espacio donde más de 100 personas van, hay un desfibrilador. Aquí no. Aquí somos amigos de los extintores, yo estoy obsesionado, yo en todo lado de los extintores, sinceramente, debe ser algo de la nuestra cultura, no sé. Sinceramente eso está cambiando, esperamos que con iniciativas como esta, y repito, esto vaya cambiando, ¿no? Nuestra asociación fomenta el estudio de esta patología, ayuda a familias afectadas, y cada vez que tenemos 2.000 euros en el banco, el amigo José compra un desfibrilador y vamos por ahí a donarlo, ¿no? Queremos salvar vidas, eso es nuestro fin, ¿no? Que se salven vidas. Yo ya he dicho que iba a ser corto, nada más. Reitero la felicitación al Ayuntamiento, a Miquel Pons y a todo el gobierno, al amigo Ignasi Garrigó, que también estuvimos hace unos meses hablando del tema, a Jordi Mas, y a todas las personas del Ayuntamiento involucradas, doctor Andrés y equipo, ¿no? También me gustaría felicitar a Mónica Gallardo por la diligencia que ha tenido a montar todo esto, que siempre uno se olvida quien monta estos actos. Realmente yo, que me dedico vida profesional a esto, yo creo que lo ha hecho, vamos, perfecto. Le vamos a poner un poco de deberes a nuestro alcalde, que es lo que hemos salido. Digo nuestro alcalde porque yo también soy no hubo ahí de Sitges hace un par de años. Le vamos a poner un poco de deberes al alcalde y a ver si puede poner de acuerdo a sus colegas de aquí alrededor, de Santera, de Vilanova, de Cañellas, ¿no? Y a ver si entre todos inician iniciativas como esta para ver si podemos lograr que el Garraf sea cardioprotegido. Yo creo que ahí ya hemos puesto un poquito de deberes y yo creo que sí.
Han escoltat el doctor José Antonio de Andrés, el responsable d'atenció. Perdó, no, eh?
El senyor Rafael Grande, portaveu de l'Associació Espanyola de la Mort Súbita.
Exacte, parlant precisament d'això, de la necessitat, o que no, el futur seria molt bo que allà on hi hagi un extintor hi hagi un desfibrilador, i més un desfibrilador d'aquests actuals que tothom pot fer servir en un moment donat.
De fet, això sobretot incideix el senyor Brugada, també va parlar en el, doncs, a la taula el regidor de Salut Pública de l'Ajuntament, Jordi Mas. Curiosament, Jordi Mas, segons va indicar el doctor Brugada, professor, exprofessor dels fills del doctor Brugada.
És un mocador, exacte.
Josep Brugada, que és el cap de la unitat d'arrítmies i cardiologia esportiva de l'Hospital Clínic de Barcelona, una eminència en aquest camp, i de fet ell i els seus germans, que tenen nombrosos treballs al voltant de la cardiologia, i el senyor Brugada doncs abogava doncs això, per la necessitat de posar els desfibriladors a tot arreu perquè salven moltes vides. Escoltem-lo.
Senyor alcalde, necessitem molts com vostè. Necessitem alcaldes que no demanin constantment que algú els hi pagui alguna cosa, sinó que conscienciïn la població de que la seva participació és fonamental i de que facin campanyes on es demana un esforç a la gent. Jo crec que això és cap on va la medicina. La nostra medicina va cap a el que se'n diu la medicina P4, no? Que són les 4 P's, no? És una medicina predictiva, és una medicina preventiva, és una medicina personalitzada i és una medicina participativa. Sense la participació del pacient no ens en sortirem. S'ha acabat la medicina paternalista, que era la 5a P, que aquesta l'hem de treure, això s'ha acabat. Als pacients els hem de dir que ells són part de la seva malaltia, són part de la solució, i campanyes com aquesta fan que la gent entengui que és que no tot se'ls hi vindrà donat, sinó que la gent ha de participar i ha de ser part d'això, i això és molt valent fer-ho, perquè el fàcil és donar coses o demanar coses. El difícil és donar a la gent que faci alguna cosa a canvi. I això és una campanya que jo crec que tots ens hauríem d'estar molt contents. Per tant, gràcies. A Catalunya es moren 3.000 persones de mort sobtada cada any. Se'n moren 250 en accidents de tràfic. Afortunadament, se'n morien 500 o 600, i afortunadament totes les campanyes han fet que d'aquests 500 o 600 passéssim a 250-300 actualment. La quantitat d'informació, recursos que es dediquen a la prevenció dels accidents de tràfic no té res a veure amb la quantitat de recursos o informació que es dedica a la prevenció de la mort sobtada, tot i que hi ha 10 vegades més de gent que la pateix. Parlat dels extintors, aquesta és l'altra meva obsessió. Algú va regular els extintors en aquest país i cada 20 metres tenim un extintor. A vegades vas per algun aeroport, una via absolutament metàl·lica que és impossible que cremi res allà dintre, hi ha 6 extintors, no? I aquests 6 extintors és la normativa. Algú va fer una normativa i tenim els extintors. Ningú fins ara ha fet una normativa pels desfibriladors i ja comença a tocar, no? Jo no sé, perdoneu-me la llicència, però jo no... Quan algú diu que aquí tenim un extintor, probablement ara tenim un altre, la possibilitat de que algú de nosaltres es mori cremat avui aquí és zero. La possibilitat de que algú de nosaltres faci una mort sobtada existeix. I això ningú s'ho ha plantejat. Tenim diversos extintors, una manguera, segurament a fora, i potser hi han de ser, potser. Ho repeteixo, la possibilitat de que algú de nosaltres avui mori cremat deu ser zero, avui i en els pròxims 100 anys. No? I, per tant, crec que tot això són coses que hem de tenir en compte. Hem d'avançar i un projecte com el de Sitges avança. Jo crec que hem d'anar avançant des d'aquells inicis on els desfibriladors només els feien servir els metges, els feien servir els metges, i els primers projectes tenien en compte només a metges, i allò era impagable, perquè tenir metges permanentment disposats per poder anar allà on hi hagués una persona que fes una mort sobtada abans de 10 minuts, era absolutament econòmicament inviable. Era un intent inicial. Després em van donar compte que probablement fent servir les policies locals, les policies, els bombers, tot allò que en diem servidors públics, probablement era molt més senzill, i teníem tot una red, una xarxa de gent al carrer que era fàcil identificar els de formals i que els hem d'utilitzar, i és fonamental, ja s'ha dit, i aquesta és una cosa fonamental. Però hem d'anar més endavant. Ja estem més endavant i s'han de dir, escolti, perdoni'm, tots vosaltres, oi que si hi hagués un incendi, tornem a l'incendi, despenjaríeu aquell extintor, apretaríeu i apagaríeu el foc i pogués anar-hi, ningú us demanaria un carnet de bomber, no? Eh que no? Perquè tothom podria anar a agafar-lo, perquè hem de demanar carnets a la gent per fer un desfibrillador, quan és una cosa que ho podem ensenyar amb un nen petit en 3 minuts. 3 minuts. El desfibrillador ho fa tot. No hem de fer res, hem de simplement saber que li hem de posar els parxes al senyor que ha perdut el coneixement, trucar al 112, i esperar que facin coses. No hem de fer res més. Per això necessitem un carnet. Per això hem de fer regulacions altre cop de tota la normativa. Hem d'avançar. I hem d'avançar. Els països més desenvolupats en aquest moment estan avançant cap aquí. Avançant cap a la desfibril·lació pública. Nosaltres tenim un decret avui mateix que diu que afortunadament hi ha un punt en el decret nou que tenim a Catalunya, és el punt 6.3, que diu en cas d'urgència el pot fer servir tothom. S'ha acabat el problema. No tenim cap més problema. Si diu que en cas d'urgència el pot fer servir tothom, s'han acabat. Que hem de formar molta gent, evidentment. Que hem d'anar a les escoles a ensenyar-los als nens hàbits cardiosaludables i maniobres simples de reanimació i com poden reconèixer el seu pare o la seva mare ha fet una mort sobtada i si hi ha un desfibril·lador en algun lloc per fer-lo servir, evidentment. Sí, quan més formació donem millor, però també hem de ser molt pràctics, hem d'anar a avançar. I projectes com el de Sitges probablement ens ajuden a avançar. Una altra de les coses importants és que probablement tenim també un canvi de normativa molt, molt important amb el que fa referència a les donacions, que és el que feia referència al doctor Andrés. Avui hem sabut, nosaltres estem treballant amb el bufet Quatre Cases, amb la Fundació Brugada, ens han agafat com a bufet Quatre Cases, cada any fa un acte solidari, per dir-ho d'alguna forma, i agafa un projecte, i estudia aquest projecte i fa tot l'anàlisi jurídic, econòmic, etc. absolutament gratis, com una aportació seva a la societat. I aquest any han decidit que Fundació Brugada era el seu acte solidari d'aquest any, i ens estan fent tot l'estudi de la Fundació, i la primera sorpresa és que tenim amb la nova normativa tot aquell que faci, tota aquella persona jurídica o mercantil que faci una aportació a una fundació té el 100% de desgravació. És un canvi fonamental i absolut les aportacions a partir d'ara. I per tant, tot allò que vingui via una fundació, aquell que faci l'aportació tindrà un bon benefici fiscal. Per tant, això esperem que fomenti molt tot el que pugui passar. En parlarem més tard, senyor alcalde, després en trobarem un moment, però seria molt bo que utilitzéssim tot això amb tots els comerços de Sitges que vulguin participar, amb aquells que els hi el restaurant petit i el restaurant no sé quantos o la botiga no sé què que vulgui fer una aportació, tindrà una bona desgravació fiscal, a més tindrà una bona publicitat perquè li posarem el seu nom al seu desfibril·lador i si a més aquell desfibril·lador algun dia salva una vida, direm aquesta vida s'ha salvat gràcies al restaurant no sé què. Jo crec que són aquelles coses que hem de començar a fer com a societat perquè la gent es consciència, no? I que siguem capaços també de transmetre el missatge de que la mort sobtada no és inevitable. És una mica el que s'ha estat pensant en aquest país, la zona mediterrània en general, no? Per una qüestió cultural. No? S'ha mort, no? Una mort sobtada, sí. És a dir, que la mort sobtada quan toca, i quan toca pot ser als 90 anys, als 100 anys, deu estar molt bé. No? Abans és un drama. No? Quan no toca no tindria que passar i si passa tindríem que tenir els mitjans per poder-ho evitar, no? I els tenim.
El doctor Brugada fent referència precisament a la importància que en el futur tindria l'ús de desfibriladors. Hem anat a mirar perquè ens semblava que hi ha empreses del ram que venen desfibriladors domèstics, no aquí, però als Estats Units sí. Philips en ven un a $1,200 domèstic, per si en algun moment, bé, ja ho saben que també a Nord-Amèrica aquestes qüestions a vegades et creen una certa obsessió i tot és com allò de mesurar-se la pressió, que el dia que hi hagi un rellotge d'aquests que te la mesura permanentment acabarem obsessionats per mirar-nos la pressió a tota hora. Però en qualsevol cas el doctor Brugada el que venia a dir és que encara que en la vida quotidiana tinguem assumit el rol de determinats dispositius de seguretat, aquí n'hi ha un d'importantíssim que encara no ha entrat dins aquesta llista d'elements que per la salut pública i per la seguretat personal poden ser importantíssims.
Certament, tot i que aquí ara ho comentàvem amb el doctor Andrés el dia que vingui aquí a la ràdio, també probablement li haurem de preguntar sobre com valorar si una persona és susceptible de ser, entre cometes, desfibrilada. Uh-huh. És a dir, d'utilitzar un desfibrilador quan hi hagi una situació, perquè doncs, no sempre, sí, sí. Òbviament, doncs, aquest aparell és el més adequat.
Bé, ens preguntàvem si algú es desmaia, es pot desmaiar per més d'una causa i potser es desfibril·la algú que no és necessari desfibrilar-lo, i encara pot ser pitjor el remei que la malaltia. No ho sabem si això també té consells a afegir. I Joan, deies?
Sí, res. Bé, va cloure, no tenim temps d'escoltar-lo, va cloure l'acte l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, doncs una miqueta comentant també, o agraint a tothom que ha participat en aquest programa. Ens han passat l'estadística de la taxa de mortalitat a Sitges, dintre d'aquest dossier. A Sitges es mor un 4,46 per mil. És a dir, 4,46 persones a l'any de cada 1.000 es moren a Sitges. La majoria es moren per tumors, 221 defuncions entre el cicle entre el 2008 i el 2011. I en el segon cas, malalties del sistema circulatori, 200, i malalties del sistema respiratori, 75. Dintre de les evitables, que serien les cardiovasculars, les del cor, malalties isquèmiques del cor al 39% o un 17% malalties cardiovasculars. Per tant, doncs, és això, les malalties evitables, les que es tracten de corregir amb els desfibriladors.
Joan, gràcies. Gràcies. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.